Lola Saravillo.
Ja ha arribat l'hora del teu
Info cas, migdia. Ràdio Sant Cugat.
Tenies
Cugat Mèdia.
El sindicat CGT convoca la plantilla de Pai 2 i Esplai a una vaga indefinida tots els dimecres de 3:15 a 3 en quart de 5 al servei de menjador lliure de l'Institut d'Escola Catalunya. El sindicat ha explicat en un comunicat que la mesura arriba després de diverses reunions amb l'empresa i Esplai que no han avançat en la resolució del conflicte laboral, que arrosseguen en els darrers mesos. Entre les reivindicacions i a la regularització del salari, una escala doble i triple escala salarial entre la plantilla disposa d'un calendari laboral a principi de curs i podrà substituir contractes a partir del segon dia de baixa. La primera jornada també ha de ser un treballador de la Pai 2. El preu de l'habitatge i el seu elevat per accedir i és una de les raons que més es repeteixen per activar la fugida obligada a les centrales a altres municipis. Però sovint no només és aquesta la raó i deixar la ciutat per una temàtica diferent, com si no la vida d'un poble, pot ser encoratjador per a molts.
Quan et passava a recollir una caputxa negra, texans amples, un mural descolorit. La vida és una clàssia, filologia, on agitàvem el demà. Un sol rescolància a l'assemblea, amb uns bruts cabells daurats. La vida és un dijous que acabaria al teu pis d'estudiants. Quantes tones grogues a la cuina, ombres nues, plats trencats. La vida és un cel blau cap al migdia, quan posàvem al terrat. Una cançó
d'extrema de la bastesa. A Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bona tarda, avui dilluns 11 de novembre i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El sindicat CGT convoca la plantilla de Pai 2 Fundesplai a una vaga indefinida tots els dimecres de 3:15 a 3 a un quart de 5 al servei de menjador i lleure de l'Institut Escola Catalunya. El sindicat explica en un comunicat que la mesura arriba després de diverses reunions amb l'empresa Fundesplai que no han avançat en la resolució del conflicte laboral que arrosseguen en els darrers mesos. Entre les reivindicacions hi ha la regularització dels salaris, posar fi a la doble i triple escala salarial entre la plantilla, disposar d'un calendari laboral a principi de curs i poder substituir contractes a partir del segon dia de baixa, entre d'altres. La primera jornada que afecta les 35 treballadores de Pai 2 Fundesplai del centre serà aquest dimecres 13 de novembre. El preu de l'habitatge i el seu elevat cost per accedir-hi és una de les raons que més es repeteixen per explicar la fugida obligada de Sant Cugatencs a altres municipis. Però sovint no només és aquesta la raó i deixar la ciutat per una alternativa diferent, com tornar a gaudir de la vida d'un poble, pot ser encoratjador per a molts. Sant Cugat, amb els seus gairebé 100.000 habitants, ha experimentat un canvi i una evolució demogràfica estratosfèrica en els darrers 30 anys. I marxar d'aquesta nova realitat és el que els protagonistes d'avui de Cugat Mèdia han buscat, motivats per diferents raons inicials. Estar més a prop d'altres familiars, estar en un contacte més proper a la natura, intentar educar el fill en un altre ambient, fugir d'una mala experiència personal i la impossibilitat de pagar els preus actuals de l'habitatge són algunes de les raons per les quals els 6 testimonis amb els quals ha parlat Cugat Mèdia exposen per explicar per què van deixar Sant Cugat i van mudar-se a un poble fora de l'àrea metropolitana. Aquest és un reportatge de Marc Castro.
L'Assun Reyes és el primer testimoni de les nostres històries. Ella va venir a viure a Sant Cugat el 1979 per una qüestió laboral, per estar més a prop de la seva feina de metge. Va viure a la ciutat fins al 2021, any en què es va traslladar a un poble de 20 habitants al Pallars Sobirà, a prop d'una de les seves filles. Va marxar per diverses coses, però sobretot estava bastant cansada de viure a Sant Cugat i del elitisme de la seva gent, segons se n'ha explicat. La pandèmia li va fer adonar-se d'aquestes qüestions perquè va tenir molt de temps per reflexionar. Tot i viure a un poble de només 20 habitants, Reyes se sent molt més acompanyada. Diu que Sant Cugat està sol enmig de molta gent, opina i afegeix que ara nota que la gent està pendent de tu sense dir-t'ho i la sensació de solitud ja no la sent. Reyes considera que el tipus de relacions que actualment són més senzilles i té molt més emocionals, amb tot troba a faltar les amistats.
Jo tinc molt bones amigues i molt bons amics a Sant Cugat amb els que tinc unes relacions que no són buides i d'aquests sí que es trobo a faltar, Però, doncs, les amics i les amigues de 40 anys, clar que es trobo a faltar molt, però l'ambient general, no?, la trobo que s'ha tornat d'un monocolor, de tot igual, i que, a més, tampoc és la realitat que tu vius a altres llocs, no? És això, jo trobo que això no està pitjor, sí, francament a pitjor.
La Clara Serlabós és nascuda a Sant Cugat i va viure-hi fins als 21 anys. Va marxar a Sus després d'acabar els estudis universitaris, a gaudir d'un any sabàtic, que va enllaçar amb la seva instal·lació, primer a un petit poble de Granada i després també al Pallars, com l'Assun.
Vaig estar 10 anys vivint a l'Alpujarra de Granada, un poble petit a 1.500 metres, perquè treballava en refugi de muntanya, però enyorava una mica Catalunya i així, i al tornar no vaig voler tornar a Sant Cugat perquè ja tenia un modus vivendi molt diferent, i llavors vaig venir al Pirineu, al Pallars Sobirà.
Fa 18 anys que la Clara no viu a Sant Cugat i tot i que continua tenint família i ve de visita un parell de cops a l'any, suficient per notar el canvi, diu que ha patit la ciutat i que ella recordava de petita i jove. Considera que Sant Cugat ja ha crescut molt i no la reconeix. De fet, li passa també amb les amistats, que tenen una vida molt diferent a la seva i admet que li costaria tornar. Com a punt negatiu de viure fora de l'àrea metropolitana, destaca el fet que els serveis sanitaris estiguin més allunyats i que hi hagi mancança d'activitat cultural. Amb tot, considera que és quelcom el que t'acostumes. I l'Ivan Martínez va venir a viure a Sant Cugat de petit, quan va tenir 8 anys, per un tema relacionat amb la feina del pare. Sant Cugat ha estat la seva ciutat de referència durant 30 anys, fins que fa 3 anys va decidir marxar amb la parella i el fill a l'Armentera, un poble de l'Alt Empordà. Una decisió, però, que no va ser ràpida i que sí té a veure amb la dificultat d'accés a l'habitatge, del qual fa una reflexió més enllà.
Jo el que tenia clar, nosaltres tenim un fill de 5 anys, que en el Sant Cugat d'avui en dia no em veia a gust educant el meu fill, sinó el Sant Cugat que jo coneixia fa 20 anys sí, però el Sant Cugat d'avui en dia no. I, o sigui, hi ha molt més raons, no únicament el preu de l'habitatge. El preu de l'habitatge que fa, qui pot accedir a aquest preu? Una classe social en la que jo no em sento gust i en la que no volia que el meu fill s'eduqués.
A l'Armentera han trobat un entorn molt més rural, molt més tranquil i amb un tipus de vida realment diferent que li ha permès, a més, continua amb la seva vida professional com a professor d'educació secundària. Una altra història és la d'en Quic Godàs, que va arribar a Sant Cugat sobre el 1970 perquè llavors es llogaven torres a Valldoreix i Mirassol molt millor de preu, ens explica. Va viure-hi fins al 2009, quan fa 15 anys va decidir marxar a Pedres, un poble de la Cerdanya, que pertany al municipi de Bellver, on des del 1992, de fet, ja tenia una propietat. La seva marxa definitiva va venir motivada per la seva afició a la muntanya i a l'esquí, i un cop s'havia jubilat.
Molt aire lliure, no? Tot el tema del paisatge, de veure com canvien les estacions, que això a Sant Cugat és més imperceptible, no? Aquí vas veient pues, el canvi dels prats, el color dels prats, quan plou i tal, la neu, tot això és un món que a Sant Cugat no el teníem.
Godàs recorda la transformació de Sant Cugat, sobretot per l'aparició dels túnels de Vallvidrera, que va fer que es passés d'una ciutat de 25.000 habitants als 100.000 d'ara, construcció de la qual va ser un gran detractor, recorda, com a regidor per Iniciativa per Catalunya Verds durant 8 anys. Una motivació política que no ha abandonat, de fet, a la Cerdanya, on és membre dels Comuns. Cada 15 dies, això sí, visita la ciutat, perquè continua lligat a entitats com el Rugby Sant Cugat, de la qual forma part, entre d'altres. Per tant, no troba faltant ni els serveis ni l'oferta cultural i esportiva que ofereix un gran municipi. Tot i així, defensa que els serveis mèdics tampoc són un desastre a la Cerdanya, d'on no té intenció de moure's. I parlem també de la Montserrat Rombà, una altra santcugatenca que va venir a viure a Sant Cugat el 1984, provinent de Barcelona, just quan va néixer la seva primera filla i motivada pel fet que tenien un terreny a Valldoreix, on es van poder fer una casa. Quan posa la mirada enrere, recorda l'esperit de poble que durant anys va tenir la ciutat dels ara 100.000 habitants i que sap ja no existeix. Ella va marxar el 2008 a Santa Coloma de Queralt, motivada per una crisi personal de la qual ara només queda en el record.
jo soc molt de viure el present, ni veure el futur, perquè el futur no el coneixes, i el passat, doncs jo volia oblidar totalment. Llavors vaig entrar aquí, amb amics, amb colles, bueno, la mar va bé, he fet ja un llibre, bueno, tinc més de 300 escrits que penjo en una web que es diu Tribus de la Segarra, després de la revista que es diu La Segarra, que surt cada mes també i anat escrivint, i llavors em s'ha cugat, i no he passat gens em s'ha cugat, perquè com estàs aquí estàs vivint una altra vida.
A Sant Cugat està sempre molt implicada la seva vida associativa i cultural com a membre dels Amics de la UNESCO, entre d'altres. De fet, aquesta voluntat d'integració social la manté també a Santa Coloma de Queralt a través de les seves publicacions com historiadora. La nostra darrera història és la del Paco Minuesa. Va arribar a Sant Cugat amb 11 anys, el 1966, des d'Andalusia, on els seus pares van decidir emigrar amb els seus quatre fills amb la voluntat de cercar un futur millor. Recorda que Sant Cugat era un poble encara on es podia jugar al carrer. En Paco és un valuós testimoni del canvi del Sant Cugat poble al Sant Cugat ciutat i explica que l'evolució va ser brutal i va viure fins al 2020, l'any de la pandèmia, i així explica la raó per la qual va marxar de Sant Cugat.
Una ciutat doncs, que ha passat de ser un poble normal doncs, a ser una ciutat molt cara, molt, per dir-ho, molt elitista, ha fet doncs, que tots els preus estiguin pels núvols, no és impossible doncs, adquirir una vivenda. I els lloguers també estan pels núvols. Per les meves necessitats, jo soc pintor, necessito un espai, bueno, necessito unes condicions que Sant Cugat era impossible.
De les nostres històries, la del Paco és la que més enyora la ciutat i el que va marxar més a contracor, però valora el fet que es pugui passar moltes hores pintant i que gaudeix també de més tranquil·litat i d'estar a prop del mar. Un exemple més de que sovint deixar enrere una ciutat pot ser un camí ple de noves oportunitats i experiències.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I tornem ara a l'actualitat de la ciutat. El tractament anticaigudes del paviment de la plaça d'Octavià, que es va ajornar la setmana passada per la pluja, ha començat aquest dilluns 11 de novembre al matí. El paviment de l'espai es tractarà amb un líquid químic per a la millora del lliscament de la superfície. L'actuació s'efectuarà per trams que quedaran tancats al pas mentre durin els treballs, que s'allargaran també dimarts i dimecres 12 i 13 de novembre. El tractament químic s'aplica sobre una superfície de 687 metres quadrats amb un pressupost total de 6.316 euros. Si aquesta prova pilot ofereix un resultat òptim, s'estendrà a la totalitat de la plaça. Les zones de treball s'estan limitant al trànsit i els vianants amb tanques i cinta vermella i es podran trepitjar immediatament després de la seva aplicació.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'Agora International School de Sant Cugat acollirà aquest dissabte el Fòrum Educa en Positivo, un espai de trobada amb l'objectiu de conèixer eines per educar en positiu per millorar la relació entre pares i mares i els seus fills. Míriam Tirado, una madre molona, i Daniel Pérez són alguns dels conferenciants que hi participaran. Cugat Mèdia sorteja dues invitacions per assistir-hi. Pots participar al concurs des de www.cugat.cat. L'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels i Conservatori de Sant Cugat es prepara per celebrar Santa Cecília, patrona dels músics, amb un concert solidari el dimecres 20 de novembre. Clara del Ruste, professora d'Educació del cos del centre, ha explicat al magazín Faves Comptades que aquest any el concert estarà dedicat a la Fundació Mirzo, una organització que treballa per plantar cara a la guerra amb l'art i la música. L'actuació començarà a 7:45 del vespre a l'aula magna del Conservatori i l'entrada té un cost de 10 euros. A continuació, Joan García ens explicarà l'actualitat esportiva de la ciutat. Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda, Sara. Comencem parlant d'esports a casa nostra i avui us hem de fer 5 cèntims de l'entrevista mantinguda al programa Esport en Marxa amb Núria Escamilla, regidora de l'Esports. Un dels temes destacats capdals, un dels grans titulars d'aquesta conversa, és que la cursa al Gall per al 31 de desembre i la mitja marató per al 2 de febrer perillen per la falta de seguretat de les dues curses. Això va confirmar la regidora d'Esports, Núria Escamilla. Moment d'escoltar Escamilla, on parla d'optimisme i creu que s'arribarà a bon port amb les converses que estan mantenint amb la policia local. Recordem que la policia local és l'encarregada de tallar els carrers, volíem dir, en aquest tipus d'esdeveniments. Escoltem Núria Escamilla.
efectius de la policia, doncs, per tal de que els carrers doncs, estiguin ben assenyalats, senyalitzats, doncs, que la gent pugui fer un altre recorregut, doncs, per no col·lapsar la ciutat, això és competència de la policia, efectivament. Hem de parlar amb ells amb un diàleg continu per tal, doncs, que puguem tenir aquests efectius necessaris per poder fer les dues curses.
També ha parlat Escamilla d'altres qüestions, com per exemple del Consell Sectorial d'Esports. Es convocarà el 17 de desembre amb la participació de tots els agents esportius de la ciutat i on, entre d'altres temes, es parlarà de l'esport en edat escolar. I precisament també parlem del Cross Ciutat de Sant Cugat, 26a edició organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET. Ha reunit més de 4.000 infants aquest diumenge al Parc de la Pollancreda. Un cross consolidat i un referent comarcal. La categoria popular dona el tret de sortida amb prop de 100 participants a 8:45 del matí, després l'Special Cross per a persones amb diversitat funcional. Escoltem alguns dels participants en aquesta cursa.
Ha sido más difícil, claro, al ser más tiempo pues me ha costado más, pero he conseguido la tercera posición.
Doncs el cross m'ha semblat una activitat molt xula, al final m'ho corre, no és molt normal sortir aquí a córrer i la veritat, córrer ja amb els meus amics em sembla molt xulo.
Ha sigut molt divertit perquè ens hem passat un bon rato corrent amb els nostres amics i pues, una bona competició, m'ha semblat.
Doncs fins aquí la crònica esportiva d'aquest dilluns 11 de novembre. Com sempre, seguim l'actualitat a les xarxes socials i també a cugat.cat/esports.
Moltes gràcies, Joan. Amb l'actualitat esportiva acabem per ara. Trobareu més informació a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius del cap de setmana i de l'actualitat esportiva de la ciutat. Joan, com ha anat aquest cap de setmana?
Doncs molt bon dia, Alba. Preparats per explicar, com tu molt bé deies, una nova jornada esportiva.
Però ja ho sabeu, no només això, perquè a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva de la ciutat. Joan, avui ho faràs amb dos convidats, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, i el flamant president del Club Tenis Natació Sant Cugat, Miquel Solanella. Què ens tens preparats pel programa d'avui?
Doncs mira, un menú farcit d'esport, com no podia ser d'una altra manera, però si hi ha un esdeveniment cabdal a casa nostra és aquest Cross Ciutat de Sant Cugat. Ahir es va viure la 26a edició amb més de 4.000 infants que van participar en una cursa organitzada, ja ho sabeu, per l'Ajuntament a través de l'UMET. Per tant, tenim ja aquí a l'estudi Ramon Bernils en directe la regidora d'Esports, Núria Escamilla, perquè ens parli del cross i de l'actualitat esportiva municipal de casa nostra, que ja us avancem que té molts temes preparats. I també serà protagonista el nou president del Club Tenis Natació Sant Cugat, Miquel Solanelles, per conèixer el seu projecte, el seu mandat, 4 anys per endavant en aquesta entitat. I també del cap de setmana parlarem del Club Rugby Sant Cugat Femení, que ha aconseguit la primera victòria a la Lliga Iberdrola. 3 jornades, 2 derrotes, i aquesta primera victòria que ha de fer que el conjunt santcugatenc comenci a redreçar el rumb. Evidentment, també parlarem de la jornada esportiva del cap de setmana en un esport en marxa, atapeït, com sempre, d'actualitat esportiva.
Abans de tot això, Joan, com cada dilluns, fem un repàs dels resultats d'aquest cap de setmana.
Doncs així és. Comencem. Unicaja 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 0.
Les de Leo Passarini cauen derrotades en un mal partit de les Sant Cugatenques.
En futbol sala, Montornès 2, Olímpic Floresta 9.
Els florestans es refan de la darrera derrota i sumen novament els 3 punts.
Més futbol sala, Vilatorrada 3, futbol sala Sant Cugat Femení 2.
Les de Manel Muñoz perden de manera ajustada a Sant Joan de Vilatorrada.
En bàsquet, Lloret 65, Unió Esportiva Sant Cugat 86.
Les Sant Cugatenques sumen el segon triomf de la temporada i surten del descens.
Sarrià de Ter 33, en vol Sant Cugat 33. 3.
Els de Ritz Salvador sumen un nou punt suat a la difícil pista del Sarrià de Ter.
En hoquei patins, Companyia de Maria 3, Oxigen, Patiuc i Club Sant Quan Masculí 1.
Els vermell i negres encadenen ja la tercera derrota consecutiva.
Més hoquei patins, Oxigen, Patiuc i Club Sant Quan Femení 1, Palau 4.
Les santcuatenques es veuen superades pel totpoderós Palau.
En futbol, Martorell 0, Sant Quan Masculí 0.
Els de Joel Bravo encadenen 4 jornades sense perdre.
Més futbol, Europa B 1, Sant Quan Femení 3.
Les santcuatenques encaixen la segona derrota de la temporada al Nou Sardenya.
Ja ho direm bé, eh? És Europa B 3, Sant Quan Femení 1. Per tant, segona derrota del conjunt de Raül Raposo. En hoquei herba, Júnior Femení 4, Polo 1.
Les de Guille Carnicer continuen en bona dinàmica i segueixen a la part alta de la taula.
Més hoquei herba, Júnior Masculí 3, Atlètic de Terrassa 4.
Els d'Oriol Torres encaixen la segona derrota de la temporada.
I per acabar, Getxo 5, Club Rubí Sant Quan Femení 29.
Les Sant Quan tanca sumant el primer triomf de la temporada. Joan, jo m'acomiado, m'hi torno a posar quan passin 6 minuts de 2 quarts. Et deixo amb la regidora, amb la Núria Escamilla.
Perfecte, gràcies, Alba.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Comencem avui, un nou dilluns, 11 de novembre, dia post o de ressaca d'aquesta 26a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat, amb més de 4.000 participants. Feia goig ahir un dia, doncs, assolellat, perfecte per a la pràctica esportiva, tant de la categoria Open, d'adults, de l'Special Cross i de totes les categories, des de juvenil fins a infantil. Recordem, sortides amb aglomeracions, perquè així ho diu el nombre de participants. En canvi, des de la VI, Benjamí i Prebenjamí, són sortides llançades que sortien cada 6 atletes i després, doncs, cada 10 segons, més o menys, anaven sortint la resta, per tant, ben espaiats. Avui, per parlar d'aquest cross i també de l'actualitat esportiva municipal, amb qui millor que amb la regidora d'Esports, la Núria Escamilla. Núria, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, esports, cultura, no descanses massa, no?
Bé, de fet, no és descansar, és que, de fet, ja és aquesta la nostra feina i jo estic encantada, doncs, de donar aquest suport a la ciutat. Per tant, no vull descansar, vull seguir activa i donar aquest suport.
Un any fa que més o menys vas fer la primera entrevista aquí a Cugat Mèdia, ha plogut molt. Ja et coneix tothom, no?, d'entitats culturals i esportives. Millor ja?
Bé, al principi, doncs, va costar més que res saber la part d'interior de l'administració, perquè, de fet, jo havia viscut des de l'altra part, per tant, l'altra part la coneixia, però des de dins és quan comences a veure el per què a vegades no surten les coses com un voldria que com a ciutadà sortís, no? Que a vegades diem, oi, això per què no ho fan així? I quan entres després de l'administració, veus els petits entrebancs, la gincama que tenim a vegades, doncs perquè surtin a terme, doncs, iniciatives realment boníssimes per la ciutat i que, doncs, a vegades no poden sortir tot el bé que voldríem, o el ràpid que voldríem, l'àgil que voldríem, doncs, pels entrebancs. Per tant, el que he fet ha sigut la immersió dins de l'administració, perquè l'altra part, doncs, per part d'entitats, quan estava en cultura o, bueno, doncs, que he estat amb algunes entitats, o per part, doncs, de clubs, veiem les demandes, no?
Són molt exigents, els clubs culturals, clubs esportius, entitats culturals o no?
Bé, sí, jo crec que cada un vol el millor per casa seva, no? Per tant, a vegades, el que sí que es perd quan fem això és la visió de ciutat, no? I aquí és on, doncs, nosaltres hem de valorar no tant el projecte en si d'un club o d'una entitat, sinó valorar la ciutat i les necessitats en si i cap a on la volem portar, no? I llavors, clar, a vegades, doncs, el club és exigent amb el seu propi melic, sense veure, a vegades, que després, parlant amb ells, es diu, sí, però mira, fixa-t'hi. Ah, ostres, clar, efectivament. És a dir, la visió de ciutat és el que a vegades perdem quan defensem, doncs, amb moltíssimes ganes el teu projecte. És normal.
Parlem del cross. Dades increïbles, un cross no referent només aquí a Sant Cugat, sinó que ho podem extrapolar a la comarca. Què destacaries, si hi ha algun...
Mira, destaquem potser, doncs, que hi ha hagut més participants que el minicross, per exemple. Doncs també hi ha hagut 320 participants. Jo trobo una... Bueno, doncs, de fet, trobo que són xifres que veus doncs, el relleu que podrà tenir els anys posteriors al cross, no? Amb un especial també que van tenir 50, doncs, quasi 50 participants i doncs, també, sobtadament, jo vaig veure que són 100 centres escolars, que trobo que són moltíssims, no? L'any passat veníem, em sembla, de 96, bueno, 4 centres escolars més doncs, que s'han afegit en aquest cross i, sobretot, viure-ho com una oportunitat d'apropar en els nanos doncs, l'exercici físic, compartir la natura, bé, una diada també familiar, perquè realment doncs, amb els més petits sempre doncs, és la família doncs, que acompanya, a felicitar doncs, que aquest any hem pogut entregar de nou les medalles al mateix dia. Jo crec que també això doncs, dona més sentit, no? A vegades perquè si no... Bé, doncs les famílies tenen les seves casuístiques.
Es quedarà aquesta entrega de premis?
Farem una valoració, d'acord? Però jo crec que tant a nivell familiar com logístic ha anat prou bé com per tornar-ho a repetir.
Mm-hmm. Parlem de l'empresa que gestiona fins ara l'UMET, aquesta oficina municipal d'esport per a tothom, era Team Partners, ara entrarà Fundesplay, Paidós. Quan hi haurà aquest traspàs?
Estem treballant doncs, en contacte molt directe amb Fundesplay perquè puguem signar el nou contracte l'1 de desembre.
O sigui, ja tenim data, més o menys,
sí,
eh?
Sí, tenim data, més o menys tenim data. Esperem que arribem doncs, a l'1 de desembre per tal de signar el nou contracte.
Aquest nou contracte, aquest nou concurs, quines novetats tenen? Perquè vosaltres heu intentat doncs, afegir cosetes que fins ara no hi eren, no?
Exacte. Hi haurà, sobretot, doncs, una, diguem... posarem nom, no sé si, d'oficina, diguem, doncs d'atenció en el club, no? A vegades per fer qualsevol gestió a nivell de l'administració doncs és difícil, no? I a vegades doncs no saben ben bé com poder doncs, sol·licitar algunes de les peticions que tenen. Llavors, a través d'aquesta oficina de l'UMET doncs hi haurà una atenció específica cap als clubs que ho necessitin. Igualment, doncs, també s'està treballant molt doncs, amb unes també, doncs, sessions doncs, d'equipament doncs, perquè a nivell lúdic doncs, es pugui equipament o de bueno, doncs, material esportiu doncs, perquè es pugui usar i bé, diferents cosetes que anirem explicant en una roda de premsa. Per tant, tampoc no em vull avançar molt. No sigui cas que a la roda de premsa després ens quedem sense arguments de la novetat d'aquesta nova UMET.
Molt bé, t'ho agraïm també, Núria. Volíem parlar d'esdeveniments esportius aquí a casa nostra. Aquest 2024 està a punt d'acabar i sempre que acabem hi ha cursa del gall, però... Sí. Com està el tema ara mateix?
Bé, el tema està que estem treballant doncs, posant totes les forces i energies possibles a nivell d'administració perquè això sigui possible. Bé, hem de treballar doncs, perquè el nivell de seguretat doncs, estigui garantit. Sabeu que, doncs, que hem de tallar alguns carrers doncs, perquè puguem realitzar aquesta cursa del gall i estem intentant doncs, valorar que realment doncs, puguem tenir seguretat perquè es pugui dur a terme. Estem treballant amb tantes ganes que ho farem, no? Potser haurem de canviar una miqueta el recorregut. Jo estic lluitant perquè es mantinguin els 5 quilòmetres. Si no seran 5, doncs, potser seran 4.800 metres, però acabarem tenint la cursa del gall. Bé, també tenim el Club Muntanyenc darrere amb molts voluntaris, també tenim doncs, protecció civil, doncs, la policia doncs, també ens farà un cop de mà per tal de mantenir aquesta seguretat i puguem realitzar la cursa amb garanties.
Aquest problema de seguretat també es podria veure afegit a la mitja marató.
Bé, esperem que d'aquí a la mitja marató bueno, ho tinguem resolt i puguem garantir doncs, que també es faci la mitja marató i bé, des d'aquí ja us avanço que estem treballant amb tots els esforços perquè així sigui possible.
Quan parlem problemes de seguretat, volem dir...
Bé, doncs sí, els efectius de la policia doncs, per tal de que els carrers doncs, estiguin ben assenyalats, senyalitzats, doncs, que la gent pugui fer un altre recorregut doncs, per no col·lapsar la ciutat, això és competència de la policia, efectivament.
Llavors hem d'esperar que hi hagi un acord per...
Bé, no? Sí, hem de parlar amb ells amb un diàleg continu per tal doncs, que puguem tenir aquests efectius necessaris per poder fer les dues curses.
La lluita està assegurada perquè tingui premi final, la Núria Escamilla ho diu aquí a Quatmell, eh? Que puguem...
Sí, sí, tant. Hi haurà premi pel millor disfressat, hi haurà premi pel més ràpid, hi haurà premi doncs, per tots aquests premis que fem a la Cursa del Gall per celebrar doncs, aquest cap d'any. Amb... Bé, que de fet continua sent una tradició. Ja m'han dit els geganters que tindrem alguna sorpresa, no vull avançar, però realment crec que és una... són d'aquells esdeveniments de ciutat que ens hi hem de volcar. Ens hem de volcar i, per tant, doncs, des de l'administració també ho hem de fer. Per tant, hem de poder-ho garantir i així ho farem. Mm.
A la Cursa del Gall es va unir un vincle molt maco, l'última edició, parlaves de geganters, sí, de cultura i esport, i això també fa família esportiva, no?
Sí, sí, sí.
I a la mitja marató tenim alguna novetat
Mira,
important?
Mira, doncs, l'any... quan vam fer l'última edició de la mitja marató, vam estar parlant amb el president del Club Muntanyenc, doncs que realment hi havia algunes zones que quedaven una miqueta desertes, no? Doncs això hem de treballar doncs, també amb cultura, doncs a veure si hi ha entitats doncs, que vulguin també animar aquest recorregut de la mitja marató doncs, per fer-la realment més un acte de ciutat.
O sigui, que la gent surti al carrer i quina millor manera d'impulsar-ho amb entitats culturals que faci una mica de soroll, no?
Exacte.
Molt bé. Parlem també d'algunes novetats, com per exemple que aquest any, per primera vegada, s'obriran algunes instal·lacions pel ciutadà.
Sí, estem molt contents dins de la campanya de Nadal, ho hem posat, i sortiran en el programa de Nadal, doncs obrirem per ús esportiu lliure doncs, a les famílies. Ja ho sabem, entre... No cal dir-ho aquí en micròfon, però tothom sap que a vegades hi ha gent dins dels equipaments sense que estiguin oberts, no? Bé, doncs vol dir que hi ha una demanda. Per tant, què hem fet? Hem fet un esforç per tal doncs, que hi hagi una consergeria que ens obri en horari de matí i tarda doncs, els dies de Nadal, que estarà tot ben especificat, doncs Can Magí, Sant Francesc i el camp de futbol de Mirassol. Per tant, doncs famílies que vulguin estar els dies de Nadal doncs, jugant amb la canalla o junt doncs, els adolescents que vulguin anar a jugar amb els amics podran fer-ho amb aquests equipaments dins d'un horari que serà matí i tarda, ja ho avisarem, doncs podran anar amb la instal·lació oberta.
Això ho agrairà moltes famílies, ja t'ho dic jo, per avançat. Parlant de més tema d'instal·lacions, però més enfocat a clubs, parlem dels campus. Hi ha campus de Nadal, òbviament aquesta instal·lació es farà campus de Nadal, després tenim el campus de Setmana Santa i campus d'estiu, però de cara a l'any vinent, però dins d'aquesta temporada, parlem dels campus d'estiu, sí que els clubs hauran de pagar, no?
Bé, a veure, estem valorant doncs que revertir aquella situació especial que es va donar de la pandèmia, doncs que es va també fer una exempció de preu en els campus, en els clubs, no? Llavors, a veure, sabem tots, i no cal que ho digui jo, i hauria d'estar aquí el Carles Brugueroles dient doncs, que realment l'Ajuntament de Sant Cugat doncs, pateix un dèficit, no? I realment doncs, això no ajudarà ni molt menys en el dèficit, però sí que hem de poder valorar aquesta exempció d'aquest preu de la instal·lació cap als clubs, bàsicament perquè és un esforç per tot el ciutadà que hi hagi aquestes instal·lacions pels clubs. Al revés, que per nosaltres és un goig tenir les instal·lacions al servei dels clubs perquè la gent ha de poder fer esport i la gent fa salut fent esport. Però sí que certament en els campus doncs, hi havia aquesta situació, entre cometes, anòmala doncs, per la pandèmia, que es va poder fer l'exempció, però crec que seria bo, inclús per la pedagogia doncs, dels clubs de les famílies, doncs, de valorar que, doncs, que aquelles instal·lacions necessiten doncs, un manteniment, hi ha un pagament d'uns consums, hi ha una sèrie de coses doncs, que a vegades fem un mal ús en el sentit de que demanem 10 hores per fer un campus i després finalment, no, que són menys hores perquè al final no se'ns ha apuntat tanta gent, no? Clar, això implica per els tècnics de l'Ajuntament un esforç molt, molt gran, no?, de fer els quadrants, no?, i després, doncs, que no es faci el bon ús que s'hauria de fer. Llavors, d'aquesta manera, doncs, volem fer, i que sigui simbòlicament, ho dic, perquè realment són molts diners d'exempció del preu dels equipaments. Ara no recordo que són 2.600.000, doncs, diners que es deixa de pagar a través dels clubs, perquè l'Ajuntament té aquesta voluntat de que es faci esport a la ciutat i aquest suport i als clubs perquè facin aquesta activitat. Passa que creiem que en el campus ho hauríem de revertir. Estem pensant doncs, que a l'estiu 2025 doncs, ja seria un bon inici per reprendre el que ja havia sigut en tots els anys, només que per la pandèmia doncs, es va fer aquesta exempció.
Molt bé. Hem preguntat-te, no sé si vas veure el comunicat que va fer el CUBàsquet i la UES de manera conjunta per les queixes de les goteres del Pafú. També posem l'exemple de si el Teatre Auditori tingués goteres, segurament... heu parlat amb ells?
Mira, no hem parlat perquè, de fet, ja estarem en contacte molt sovint. A veure, aquestes goteres...
Són històriques, eh?
Sí, que són històriques i surten ara.
I tenen més de 10 anys,
sí,
eh?
Sí, vull dir. Sí, però surten ara. Bé, molt bé, les acceptem, no hi ha problema. Ja estem en contacte amb Eurofitness perquè recordeu que el pavelló 1, el manteniment, l'1 i el 2, el manteniment de la instal·lació, inclús les goteres, doncs, són a través d'Eurofitness. Llavors, hem tornat a reclamar i estem doncs, en vies de que això es pugui dur a terme amb la major brevetat possible.
Sí, solució més ràpida impossible.
Bueno, això intentem, és a dir, hi ha peticions, doncs, als clubs de fa 10 anys, surten ara, jo les entomo, i escolta'm, intentem solucionar entre tots el més ràpid possible. Bueno, ara estarà en mans d'Eurofitness, estarem en contacte amb ells, doncs, perquè pugui sortir el més ràpid possible.
Molt bé, doncs, problema-solució, més millor explicat, impossible. Parlem d'instal·lacions. Tenim el complex aquàtic de Mirasol, que té bona pinta, des de fora ja
sí,
es veu bé, no?
Sí, home, tenir una instal·lació nova, sobretot doncs, una demanda tan important com era doncs, la piscina, doncs sí, farà il·lusió, sí, amb moltes ganes també nosaltres. Passa que haurem també de valorar doncs, de quina manera es gestiona, no? I estem treballant-ho per tal doncs, de que hi puguem treure el màxim profit d'una instal·lació que ja sabem per l'endavant que és molt deficitària, no? Doncs hem d'intentar buscar la manera doncs, que sigui menys deficitària i puguem donar també un servei cap al ciutadà millor.
I això com s'aconsegueix?
Bé, doncs estem replantejant-nos algunes zones doncs, que hi hagi més, per exemple, alguna sala d'activitat dirigida o alguna sala més doncs, de fitness. Ens estem valorant possibilitats per tal doncs, que hi hagi més espai esportiu en aquell triangle i que puguem doncs, treure més rendiment d'aquesta piscina.
O sigui, hi hauria alguna petita modificació, no?
Potser sí. Sabeu que era per fases, hi havia la fase 1, que era només la piscina, llavors hi havia la fase 2, etc.
L'edifici de serveis.
I llavors, doncs, bueno, aquest edifici de serveis, doncs, potser no destinar-lo tot a restauració, sinó que puguem tenir un major rendiment i doncs, que els veïns de Mirasol doncs, puguin anar a un gimnàs, que també hi hagi una piscina. M'he explicat, oi?
Perfectament. El que passa que això encara queda, no? Aquesta...
Bé, estem treballant-ho, estem treballant-ho. Potser, bueno, doncs, també la manera de gestionar-ho, a veure com serà. Bé, ho estem acabant d'ultimar per tal de que, bé, doncs, que no hi hagi molt de calatge entre que estigui tot llest i nosaltres puguem entrar, o qui sigui, doncs, a gestionar aquest equipament.
Perquè la data de la piscina, més o menys, ja la tenim...
Em sembla que es retrassa una miqueta i crec que s'havia dit doncs, a final del 2024, doncs serà a principi del 2025.
Val. I l'edifici de serveis aquest?
Bé, com que estan en dues fases, doncs hem d'acabar de valorar...
Clar, el que voleu és que hi hagi molt de calatge d'espai entre la piscina i aquest espai de...
Exacte.
Sí. De fitness, per dir-ho d'alguna manera. Molt bé. Parlem del pavelló, que li hem dit sempre de la rítmica, però li posem etiquetes a vegades o barrets.
Bé, perquè exactament un pavelló doncs, no compliria amb les mesures reglamentàries d'un pavelló, llavors podríem dir una sala d'entrenament polivalent on està pensat que hi hagin dos tapissos doncs, que hi càpiga una rítmica que puguin fer el seu entrenament, però això no treu cap doncs, que un altre es pugui fer servir doncs, també per un assaig de gitanes, es pugui fer servir doncs, per uns escacs, es pugui fer servir per una esgrima, es pugui fer servir per altres esports de manera puntual, tot i que sí que està pensat doncs, perquè hi càpiguen sobretot els dos tapissos de la rítmica.
Vam parlar d'aquest pavelló que anava a un lloc i finalment vindrà a la Guinardera, aquest PAF 3 Plus, per dir-li d'alguna manera.
Bé,
no? Això és un projecte, però que segurament en aquest mandat serà...
En aquest mandat viable. Serà molt difícil, serà molt difícil. Jo, bàsicament, i us ho dic ara perquè, entre altres coses, entre una de les coses és perquè, certament, si per, el capítol d'inversions, no? Que sembla que sortirem del pla de sanejament i podrem fer algunes inversions, és el que dic jo, si després del gas, de despesa ordinària no augmenta, fer equipaments i que no es puguem omplir és molt difícil. Llavors, bé, doncs s'ha de valorar si augmentem també doncs, la despesa d'ordinari per tal de que nosaltres puguem donar el servei amb els equipaments que estem obrint. Això a altres ciutats ha passat, no? Que han fet una piscina i després no l'han pogut obrir. I això ha passat, no?
Sí,
doncs,
sí.
No volem que ens passi, per tant, també s'ha de valorar molt bé quan tu fas una inversió en un equipament, doncs el vols fer, després quina despesa ordinària implica a dins de la regidoria, perquè si no, a vegades, doncs és difícil.
També volia preguntar, ja per anar acabant, d'altres temes destacats, per exemple, l'Ajuntament entrarà dins de ser soci de Sant Cugat Creix, això està ultimat, no?
Sí, bé, el 4 de novembre, no, d'octubre, perdona, van fer ells assemblea a Sant Cugat Creix, on van aprovar els estatuts, ens els van enviar i nosaltres els hem enviat directament doncs, cap a serveis jurídics doncs, perquè acabi de valorar doncs, que l'Ajuntament doncs, pot ser una part més doncs, de Sant Cugat Creix i doncs, compartir doncs, tant del seu coneixement doncs, que tenen realment i que donar el servei a la ciutat.
Molt bé. 17 de desembre tenim el Consell Sectorial d'Esports per acabar l'any.
Sí, això és una primícia, eh?
Sí.
Encara no ho saben doncs els que en formen part. Mm-hmm. I de fet, doncs, estem treballant, sobretot, unes comissions que vam treballar a través del Consell de l'Esport sobre els equipaments, on els clubs s'hi han afegit amb moltíssimes ganes. Jo crec que no ens quedarà cap reunió doncs, dels equipaments fetes amb els clubs. Això doncs, rendirem comptes en el Consell el 17 de desembre i començarem a treballar també doncs, amb aquesta comissió que va proposar la vicepresidència Sant Cugat Creix i la coordinadora doncs, de treballar els eixos futurs de Sant Cugat. No ens donarà temps de reunir-nos perquè hem de preparar el material, perquè volem que sigui una reunió de la comissió on hi hagi doncs, realment lloc, que sigui un lloc per debatre, i un dels temes que volem posar sobre la taula i serà el primer tema serà l'esport en etapa escolar. L'esport en etapa escolar no implica esport escolar en si, implica esport en etapa escolar on a vegades doncs, els clubs tenen infants i això doncs, s'ha de poder posar sobre la taula doncs, com encaminar-ho com a ciutat. I aquest serà un dels temes que treballarà la Comissió dels Eixos Futurs de la Ciutat i començarem a treballar doncs, a partir de gener, després del Consell Sectorial d'Esport.
Un tema molt interessant, sens dubte, un debat que segur que enriquirà a totes parts. Núria Escamilla, regidora d'Esports, hem donat un repàs exhaustiu a tota l'actualitat esportiva municipal. Agrair-te la teva presència aquí i bé, a seguir treballant en esports i cultura i a molta feina.
A tope.
A tope, com es diu.
Vinga.
Col·loquialment. Moltes gràcies, Núria.
Adéu,
que vagi
gràcies.
Bé. I afrontem la recta final d'aquest Esport en Marxa i parlarem amb el nou president del Club Tenis Natació Sant Cugat, el Miquel Solanelles. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim aquí una amiga teva, m'han dit.
Ah, sí, la Núria Escamilla, sí, he estat sentint una estona.
Ah,
sí.
Núria, quan vulguis ja pots saludar el Miquel.
Ai, Miquel, és que havia de marxar, però certament m'han dit, diu, vindrà el Miquel, dic, ah, doncs m'espero i el saludo. Què tal, bon dia, com anem?
Bon dia, molt bé, t'he estat sentint una estona i molt bé, molt interessant el que expliques.
Se't gira feina, eh?
Sí, i tant.
Content, no?
Sí, content, il·lusionat.
Un gran repte,
sí.
Eh?
Oh, sí.
No, molt contenta que estiguis al capdavant d'aquest club tan emblemàtic de la ciutat i que el tennis, escolta'm, tiri ben amunt, ben amunt, ben amunt.
Sí, tant. Tu ets jugadora, ja ho coneixes bé, has estat en un club també d'aquí Sant Cugat i saps, coneixes aquest món. I, bueno, no només el tennis, sinó el pàdel, també la natació i el fitness.
Exacte.
El que tenim al tennis Sant Cugat.
Molt bé, doncs moltíssima sort, jo m'acomiado. Moltíssima sort, Miquel, i ens anem veient.
Gràcies, Núria, igualment.
Molt bé, doncs una extenista o tenista, la Núria... Tenista encara? Sí? No puc retirar, eh? Miquel, et volia preguntar una mica com arribes a la presidència i quins objectius tens en aquest mandat, al club?
Doncs mira, jo formava part de l'anterior junta, vaig començar com a vocal de tennis. A mi m'agrada molt el tennis, soc jugador i m'agrada molt competir també, amb veterans ja soc una mica veterà. I en aquesta anterior junta, doncs, de vocal de tennis, al cap d'un temps, doncs, em van fer el president, em va fer vicepresident esportiu. Llavors ja m'ocupava bastant del tennis, el pàdel, el fitness i la natació. Són els esports que tenim en aquest club, no? Llavors, bé, doncs, ja a falta d'un any de que s'acabés el mandat de l'anterior president, el Xavier Tronera, doncs, es va proposar, aviam si podia sortir un candidat de la mateixa junta, i bueno, després d'assegurar-me que tindria un equip sòlid al costat meu, format per persones que estimen el club i de la meva confiança, doncs vaig decidir doncs, presentar-m'hi com a continuïtat per preservar la continuïtat d'aquest model de club que tenim ara, no? I bé, doncs m'hi vaig presentar, llavors va sortir també un altre candidat que no era de la Junta, un candidat un altre soci, també amb molta il·lusió per fer créixer el club en molts aspectes. Llavors, bueno, semblava que aniríem a parar amb unes eleccions, però vaig tenir unes converses amb aquest altre candidat, vam acostar posicions, vam veure que teníem moltes coses en comú en els nostres programes, i vam aconseguir doncs, fer una candidatura única de consens, en la qual doncs, ell, el Xavier Busquets, doncs, s'ha integrat a la nostra junta i al final doncs, no hi ha hagut eleccions, hem fet aquesta candidatura única i bueno, doncs, hem començat fa 10 dies, amb moltes ganes i molta il·lusió.
Mm-hmm. Doncs una molt bona notícia de sumar talent, sumar experiència i així els dos doncs, podeu engrescar encara més aquest projecte. De les seccions, quins projectes teniu? Tennis, pàdel, fitness, natació? Què cerqueu?
Sí. Doncs mira, nosaltres, el tennis Sant Cugat havia tingut una tradició d'equips de tennis, una molt bona escola de tennis, parlo de fa anys i que ho continua sent, però va haver un moment en què teníem equips competitius de tennis en totes les categories, des de benjamí fins a júnior, no? Els joves. És a dir, els nostres equips participaven en competicions a Catalunya i alguns a Espanya en totes les categories, des dels més petits, des dels 7 anys.
Sembla que s'ha tallat aquesta comunicació. En tot cas, ho haurem de deixar aquí perquè anem contra rellotge. Hem superat el temps establert per al programa. Ja hem escoltat a Miquel Solanelles, el nou president del Club Tenis Natació Sant Cugat, a qui li agraïm que hagi estat en directe avui aquí, a l'Esport en Marxa d'aquest dilluns. Però no desconnecteu, perquè tot seguit descobrirem què és l'educació en positiu i com la podem aplicar a les relacions familiars. Nosaltres ens tornem a trobar dilluns que ve amb més Esport Sant Cugatenc. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bona tarda, avui és dilluns 11 de novembre i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El sindicat CGT convoca la plantilla de Paidós Fundesplai a una vaga indefinida tots els dimecres de 3:15 a 4:15 al servei de menjador i lleure de l'Institut Escola Catalunya. El sindicat explica en un comunicat que la mesura arriba després de diverses reunions amb l'empresa Fundesplai que no han avançat en la resolució del conflicte laboral que arrosseguen en els darrers mesos. Entre les reivindicacions hi ha la regularització dels salaris, posar fi a la doble i triple escala salarial entre la plantilla, disposar d'un calendari laboral a principi de curs i poder substituir contractes a partir del segon dia de baixa, entre d'altres. La primera jornada que afecta les 35 treballadores de Paidós Fundesplai del centre serà aquest dimecres 13 de novembre. El preu de l'habitatge i el seu elevat cost per accedir-hi és una de les raons que més es repeteixen per explicar la fugida obligada de santcugatencs a altres municipis. Però sovint no només és aquesta la raó i deixar la ciutat per una alternativa diferent, com tornar a gaudir de la vida d'un poble, pot ser encoratjador per a molts. Sant Cugat, amb els seus gairebé 100.000 habitants, ha experimentat un canvi i una evolució demogràfica estratosfèrica en els darrers 30 anys. I marxar d'aquesta nova realitat és el que els protagonistes d'avui de Cugat Mèdia han buscat, motivats per diferents raons inicials. Estar més a prop d'altres familiars, estar en un contacte més proper a la natura, intentar educar el fill en un altre ambient, fugir d'una mala experiència personal i la impossibilitat de pagar els preus actuals de l'habitatge són algunes de les raons per les quals els 6 testimonis amb els quals ha parlat Cugat Mèdia exposen per explicar per què van deixar Sant Cugat i van mudar-se a un poble fora de l'àrea metropolitana. Aquest és un reportatge de Marc Castro.
La Son Reyes és el primer testimoni de les nostres històries. Ella va venir a viure a Sant Cugat el 1979 per una qüestió laboral, per estar més a prop de la seva feina de metge. Va viure a la ciutat fins al 2021, any en què es va traslladar a un poble de 20 habitants al Pallars Sobirà, a prop d'una de les seves filles. Va marxar per diverses coses, però sobretot estava bastant cansada de viure a Sant Cugat i del elitisme de la seva gent, segons se n'ha explicat. La pandèmia li va fer adonar-se d'aquestes qüestions perquè va tenir molt de temps per reflexionar. Tot i viure a un poble de només 20 habitants, Reyes se sent molt més acompanyada. Em diu que Sant Cugat està sol enmig de molta gent, opina i afegeix que ara nota que la gent està pendent de tu sense dir-t'ho i la sensació de solitud ja no la sent. Reyes considera que el tipus de relacions que actualment són més senzilles i té molt més emocionals. Amb tot, troba a faltar les amistats.
Jo tinc molt bones amigues i molt bons amics a Sant Cugat amb els que tinc una relació que no són buides i que aquests sí que es trobo a faltar, Però, pues, les amics i les amigues de 40 anys, clar que es trobo a faltar molt, però l'ambient general, no?, la trobo que s'ha tornat d'un monocolor, de tot igual, i que, a més, tampoc és la realitat que tu vius a altres llocs, no? És això, jo trobo que això no està pitjor, sí, francament a pitjor.
La Clara Serlabós és nascuda a Sant Cugat i va viure-hi fins als 21 anys. Va marxar just després d'acabar els estudis universitaris. Ha gaudit d'un any sabàtic, que va enllaçar amb la seva instal·lació primer a un petit poble de Granada i després també al Pallars, com l'Assun.
Vaig estar 10 anys vivint a l'Alpujarra de Granada, un poble petit a 1.500 metres, perquè treballava en refugi de muntanya, però enyorava una mica Catalunya i així, i al tornar, no vaig voler tornar a Sant Cugat perquè ja tenia un modus vivendi molt diferent, i llavors vaig venir al Pirineu, al Pallars Sobirà.
Fa 18 anys que la Clara no viu a Sant Cugat i tot i que continua tenint família i ve de visita un parell de cops a l'any, suficient per notar el canvi, diu que ha patit la ciutat i que ella recordava de petita i jove. Considera que Sant Cugat ja ha crescut molt i no la reconeix. De fet, li passa també amb les amistats, que tenen una vida molt diferent a la seva i admet que li costaria tornar. Com a punt negatiu de viure fora de l'àrea metropolitana, destaca el fet que els serveis sanitaris estiguin més allunyats i que hi hagi mancança d'activitat cultural. Amb tot, considera que és quelcom al que t'acostumes. I l'Ivan Martínez va venir a viure a Sant Cugat de petit, quan va tenir 8 anys, per un tema relacionat amb la feina del pare. Sant Cugat ha estat la seva ciutat de referència durant 30 anys, fins que fa 3 anys va decidir marxar amb la parella i el fill a l'Armentera, un poble de l'Alt Empordà. Una decisió, però, que no va ser ràpida i que sí té a veure amb la dificultat d'accés a l'habitatge, del qual fa una reflexió més enllà.
Jo el que tenia clar, nosaltres tenim un fill de 5 anys, que en el Sant Cugat d'avui en dia no em veia a gust educant el meu fill. O sigui, en el Sant Cugat que jo coneixia fa 20 anys sí, però en el Sant Cugat d'avui en dia no. I, o sigui, hi ha molt més raons, no únicament el preu de l'habitatge. El preu de l'habitatge, què fa? Qui pot accedir a aquest preu?
una classe social en la que jo no em sento gust i en la que no volia que el meu fill s'eduqués.
A l'Armentera han trobat un entorn molt més rural, molt més tranquil i amb un tipus de vida realment diferent que li ha permès, a més, continuar amb la seva vida professional com a professor d'educació secundària. Una altra història és la d'en Quic Godàs, que va arribar a Sant Cugat sobre el 1970 perquè llavors es llogaven torres a Valldoreix a Mirassol molt millor de preu, ens explica. Va viure-hi fins al 2009, quan fa 15 anys va decidir marxar a Pedres, un poble de la Cerdanya, que pertany al municipi de Bellver, on des del 1992, de fet, ja tenia una propietat. La seva marxa definitiva va venir motivada per la seva afició a la muntanya i a l'esquí, i un cop s'havia jubilat.
Molt aire lliure, no? Tot el tema del paisatge, de veure com canvien les estacions, que això a Sant Cugat és més imperceptible, no? Aquí vas veient pues, el canvi dels prats, el color dels prats, quan plou i tal, la neu, tot això és un món que a Sant Cugat no el teníem.
Godàs recorda la transformació de Sant Cugat, sobretot per l'aparició dels túnels de Vallvidrera, que va fer que es passés d'una ciutat de 25.000 habitants als 100.000 d'ara, construcció de la qual va ser un gran detractor, recorda, com a regidor per Iniciativa per Catalunya Verds durant 8 anys. Una motivació política que no ha abandonat, de fet, a la Cerdanya, on és membre dels Comuns. Cada 15 dies, això sí, visita la ciutat, perquè continua lligat a entitats com el Rugby Sant Cugat, de la qual forma part, entre d'altres. Per tant, no troba faltar ni els serveis ni l'oferta cultural i esportiva que ofereix un gran municipi. Tot i així, defensa que els serveis mèdics tampoc són un desastre a la Cerdanya, d'on no té intenció de moure's. I parlem també de la Montserrat Rombà, una altra santcugatenca que va venir a viure a Sant Cugat el 1984, provinent de Barcelona, just quan va néixer la seva primera filla i motivada pel fet que tenien un terreny a Valldoreix, on es van poder fer una casa. Quan posa la mirada enrere, recorda l'esperit de poble que durant anys va tenir la ciutat dels ara 100.000 habitants i que sap ja no existeix. Ella va marxar el 2008 a Santa Coloma de Queralt, motivada per una crisi personal de la qual ara només queda en el record.
Jo soc molt de viure el present, ni veure el futur, perquè el futur no el coneixes, i el passat, doncs, jo volia oblidar totalment. Llavors vaig entrar aquí, hi ha amics, amb colles, bueno, la mar va bé, hi ha un llibre, bueno, tinc més de 300 escrits que penjo en una web que es diu Tribus de la Segarra, després de la revista que es diu La Segarra, que surt cada mes també i anat escrivint, i llavors em s'ha cugat, i em dic a la gent, em s'ha cugat, perquè com estàs aquí, estàs vivint una altra vida.
A Sant Cugat està sempre molt implicada a la seva vida associativa i cultural com a membre dels Amics de la UNESCO, entre d'altres. De fet, aquesta voluntat d'integració social la manté també a Santa Coloma de Queralt a través de les seves publicacions com historiadora. La nostra darrera història és la del Paco Minuesa. Va arribar a Sant Cugat amb 11 anys, el 1966, des d'Andalusia, on els seus pares van decidir emigrar amb els seus 4 fills amb la voluntat de cercar un futur millor. Recorda que Sant Cugat era un poble encara on es podia jugar al carrer. En Paco és un valuós testimoni del canvi del Sant Cugat poble al Sant Cugat ciutat i explica que l'evolució va ser brutal i va viure fins al 2020, l'any de la pandèmia, i així explica la raó per la qual va marxar de Sant Cugat.
Una ciutat doncs, que ha passat de ser un poble normal doncs, a ser una ciutat molt cara, molt, per dir-ho, molt elitista, ha fet doncs, que tots els preus estiguin pels núvols, no és impossible doncs, adquirir una vivenda. I els lloguers també estan pels núvols. Per les meves necessitats, jo soc pintor, necessito un espai, bueno, necessito unes condicions que Sant Cugat era impossible.
De les nostres històries, la del Paco és la que més enyora la ciutat i el que va marxar més a contracor, però valora el fet que es pugui passar moltes hores pintant i que gaudeix també de més tranquil·litat i d'estar a prop del mar. Un exemple més de que sovint deixar enrere una ciutat pot ser un camí ple de noves oportunitats i experiències.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I tornem ara a l'actualitat de la ciutat. El tractament anticaigudes del paviment de la plaça d'Octavià, que es va ajornar la setmana passada per la pluja, ha començat aquest dilluns 11 de novembre al matí. El paviment de l'espai es tractarà amb un líquid químic per a la millora del lliscament de la superfície. L'actuació s'efectuarà per trams que quedaran tancats al pas mentre durin els treballs, que s'allargaran també dimarts i dimecres 12 i 13 de novembre. El tractament químic s'aplica sobre una superfície de 687 metres quadrats amb un pressupost total de 6.316 euros. Si aquesta prova pilot ofereix un resultat òptim, s'estendrà a la totalitat de la plaça. Les zones de treball s'estan limitant al trànsit i als vianants amb tanques i cinta vermella i es podran trepitjar immediatament després de la seva aplicació.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Media.
L'Agora International School de Sant Cugat acollirà aquest dissabte el Fòrum Educa en Positivo, un espai de trobada amb l'objectiu de conèixer eines per educar en positiu per millorar la relació entre pares i mares i els seus fills. Míriam Tirado, una madre molona, i Daniel Pérez són alguns dels conferenciants que hi participaran. Cugat Media sorteja dues invitacions per assistir-hi. Pots participar al concurs des de www.cugat.cat. L'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels i Conservatori de Sant Cugat es prepara per celebrar Santa Cecília, patrona dels músics, amb un concert solidari el dimecres 20 de novembre. Clara del Ruste, professora d'Educació del cos del centre, ha explicat al magazín Faves Comptades que aquest any el concert estarà dedicat a la Fundació Mirzo, una organització que treballa per plantar cara a la guerra amb l'art i la música. L'actuació començarà a 7:45 del vespre a l'aula magna del Conservatori i l'entrada té un cost de 10 euros. A continuació, Joan García ens explicarà l'actualitat esportiva de la ciutat. Bona tarda, Joan.